A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
I a la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i sempre ho fem des de la perspectiva i amb les explicacions que ens donarà un autor o autora d'un dels seus llibres. Ja fa alguns dies que estem repassant llibres publicats per l'editorial Joventut i en el cas del dia d'avui parlem no d'un llibre, podríem dir, sinó d'un llibre en majúscules, perquè a més també té un format gran i perquè és obra de diversos autors i perquè a més creiem que val la pena destacar-lo no com un llibre qualsevol, sinó un llibre que fins i tot a grans i petits ens pot donar molta informació i molta formació. Es titula Una ciutat a Mart, com dèiem, a l'editorial Joventut, i en aquest cas Eduard Altarriba, Guillem Anglada, Xedat Caït Salà i Miquel Sureda són els seus autors i en concret tenim, no els tenim a tots via telefònica per parlar-ne, sinó que tenim al nostre costat el Xedat Caït. Xedat, benvingut.
Hola, què tal?
Bé, jo no sé si coincideixes a mi, suposo que sí, que a més sent l'autor, però no estem parlant d'un llibre qualsevol, estem parlant d'un llibre de divulgació, això d'una banda, i de l'altra, amb un format i amb un, podríem dir, uns recursos que l'editorial hi ha posat, que val la pena assenyalar-ho, no?
Sí, bé, per una banda, el llibre, ara ho comentarem àmpliament, està molt ben documentat i és un llibre d'educació molt atractiu. Però a part, l'editorial Joventut fa molt de temps que fa les coses molt ben fetes i els llibres que fa són d'una qualitat espectacular. És a dir, el format, el paper, els colors... Bé, una sèrie de detalls que entraríem a nivell tècnic que són molt espectaculars i cuida molt els títols. I bé, per això són Joventut, és a dir, per això tenen aquesta bona premsa, perquè fan les coses molt ben fetes.
En aquest cas, només començar, ja ens expliqueu que la Terra és el bressol de la humanitat, però no es pot viure eternament al bressol. Aquesta és una advertència que no feu vosaltres, sinó que va fer un pare de l'astronàutica, però que vosaltres ressenyeu i ressalteu, en el sentit de que les coses són finites, també la Terra.
Sí, la Terra és finita, tot té una fi, per bé o per malament. I bé, la Terra comencem a tenir problemes que ja es veuen, no?, amb temes de canvi climàtic, explotació de recursos... Bé, estem arribant a un punt en el que ho aprenem a reciclar i a una mica els recursos compartir-los, o a nivell de civilització començarem a tenir problemes. El dia a dia ens allunya d'aquestes idees, però la realitat és tossuda. Llavors, pinta que podríem anar cap aquí. I és per això que s'està mirant el planeta vermell des de fa temps. Segurament com a font de moltes coses, no? La primera és de conquerir o descobrir, o diguem-li com vulguem, no? Que això va anar tant a l'ésser humà, però després com una font de possibles recursos, possible experimentació de cara a coses que es podrien fer a la Terra, etc. NUA, aquest projecte, com has comentat, som quatre autors. Això parteix d'una idea que, o d'un projecte que, sobretot, van liderar o lideren el Guillem Anglada Escudé i el Miquel Sureda, que són dos grans científics, són punta de llança. El Guillem és doctor en astrofísica i el Miquel Sureda és doctor en enginyeria aeroespacial. I ells van fer tot un projecte per la Mars Society que es deia The NUA Concept, que és un... Ells van desenvolupar la idea d'una ciutat, com seria una ciutat a mar. Això era un projecte de la Mars Society que van quedar dins dels 10 primers classificats, podríem dir, d'aquest projecte. I la idea era, amb un conjunt, perquè no només són ells dos, sinó és un conglomerat de científics i científiques, de diferents àmbits, i la idea era veure com es podria mantenir en un futur una ciutat sostenible a Mart. Nosaltres vam coincidir, l'Eduard i jo fem llibres de divulgació des de fa molt de temps, vam coincidir amb un programa de ràdio amb el Miquel i el Guillem i vam decidir, hosti, no es vindria de gust traslladar aquest projecte a un format més divulgatiu adreçat a públic juvenil, nens i nenes, i no tan juvenil. Llavors, d'aquí va néixer aquest projecte. És un projecte molt seriós. L'Eduard és un il·lustrador espectacular de casa nostra, jo diria que un dels més reconeguts a nivell internacional, i bé, ell fa màgia. Té uns, la manera que té de parlar gràficament és espectacular. Llavors, això ha fet que aquest llibre hagi pogut sortir, no? I és un llibre on la ciència que hi ha darrere és molt sòlida, es planteja molts temes, jo crec que és molt, molt atractiu.
Ho és, realment, eh? I la feina de l'Eduard Altarriba, podríem dir que és impressionant, també, eh? Perquè a vegades pot passar, i la feina teva, per descomptat, perquè a vegades pot passar que un sàpiga molt d'alguna cosa, molt, ser un gran científic, però que no les sàpiga explicar. I aquí està la gràcia, és saber-ne i, a més, saber-ho explicar. I em penso que aquí, al conjunt de tots quatre, arriba aquest objectiu final, que és divulgar la ciència, i un tema, per mi, tan complex com és imaginar-se com podria ser començar a poblar Mart, el planeta Mart, no? Que, de tota manera, no, això no és un llibre del Tintín, no és un episodi del Tintín, que podria haver-ho estat, però no ho és, en el sentit de que el plantejament que feu vosaltres no és un conte, és un plantejament rigorós, científic, i per tant que podria ser que un dia o altre doncs acabés forjant i sent una realitat, no?
Sí, nosaltres, vaig per parts, l'Eduard, com t'he comentat, ell sempre diu d'ell mateix que és el traductor d'aquestes idees que nosaltres els expliquem si la sap dibuixar vol dir que ho ha pogut traduir bé, amb la qual cosa és un excel·lent traductor en imatges de conceptes, que és una cosa molt complexa. Al final, fer llibres de divulgació, aquests àlbums il·lustrats, són complexes de fer, triguen molt de temps, perquè simplificar idees però que siguin correctes és altament complexa, o si més no, a nosaltres ens ha costat bastant. I efectivament, la idea és que nosaltres ja estem a Mart. És a dir, els humans ja som allà. Però el dia a dia no... tant en tant sentim alguna notícia i veiem un rover per allà i que ha arribat alguna nau, o que hi ha projectes d'anar, o que l'Elon Musk està fent coets per anar-hi. Però, això ens sona una mica lluny. És a dir, no hi parem atenció. Però ja hi som. Això és una realitat. I està passant. És a dir, allà estem ja fent investigació, estem fent recerca, hi ha molts països que són allà. Tenim satèl·lits que estan mapejant tota l'estona al planeta. En sabem moltes coses de mar. Hem tingut rovers durant molts anys allà passejant. Estem a la recerca de vida, hem trobat aigua, signes de que abans hi havia aigua al planeta. És a dir, moltes coses que estan passant a mar i que ens afectaran... més aviat que tard. Ara estarem... hi ha el projecte Artemis de la NASA, però el Japó acaba d'arribar a la Lluna, també. Aquests projectes són per directament començar a tenir bases a la Lluna, segurament per poder enviar coets cap a Mar en un futur, que sí, la Lluna, al cap i a la fi, serà un hub a la llarga per anar a Mar, perquè despegar des d'allà serà més fàcil. I, a més, hem trobat aigua a la Lluna, també, que ens permetrà fer combustible per anar allà. S'estan coent coses molt serioses i hi ha gent que es planteja aquestes coses i ho traslladaran a aquest llibre. En aquest llibre estem plantejant situacions bastant realistes de com podrien ser, per exemple, extreure els recursos, com menjaríem, com hauríem de viure. És a dir, al final, Mart és un planeta hostil. Les temperatures són extremes, completament extremes. Pots estar a menys 43 als pols i un dia de sol a 35. graus, però vaja, la temperatura mitjana és de menys 63 graus. No hi ha oxigen. No tenim, no hi ha un camp magnètic allà que pugui fer una magnetosfera per poder desviar els rajos còsmics, amb la qual cosa tot el tema de radiació és un problema. És un repte, és un repte immens, immens, perquè és un planeta molt hostil, i poder evitar-lo serà complicat, però bé, la gent ja ha començat a pensar com poder treure recursos d'allà, com poder fer construccions, quina energia farem servir, quin menjar haurem de fer, perquè, òbviament, la gent que vagi cap allà haurà de ser completament autosostenible, tot i que al començament hi haurà una dependència molt important de la Terra. A la llarga això passarà. Podria passar que hi hagi, en el suposat que al final s'acabi colonitzant, doncs a la llarga hi hagi marcians, és a dir, que hi hagi adaptacions genètiques a nivell evolutiu perquè s'adaptin a la poca gravetat, per exemple, que té el planeta, o a la radiació. Bé, és molt, molt, molt interessant. La veritat és que quan l'estàvem fent, tots plegats ens ho vam passar molt bé. Van sorgir moltes idees, coses que van quedar al tinter, per suposat, però jo crec que és un bon exercici intel·lectual per passar una bona estona de manera amena i agradable.
En quin públic objectiu us adreceu? Perquè, clar, jo he dit joves i no tan joves. La veritat és que jo no sóc tan jove ja i m'he passat teta descobrint coses que desconeixia completament. Per tant, qualsevol edat pot llegir-se aquest llibre, però a partir de quina edat creieu que és recomanable?
Jo crec que aquest llibre, a partir de, podríem dir, 7 anys, 8, és una lectura que podria anar acompanyada d'algun adult, de pares, avis, etc. Podria, és a dir, tranquil·lament es podria fer. Aquest llibre el pot llegir un nen o una nena que pugui estar fent ara segon o tercer o quart de primària. La nostra idea, quan fem llibres, amb l'Eduard tenim tota una sèrie de llibres de física, que també es ha publicat l'editorial Joventut i d'altres de biologia, és que els llibres estan fets per capes. És a dir, hi ha molta informació, però molta molt amagada. A mesura que tu tens més, on saps més del tema, podríem dir, pots trobar aquesta informació amagada. Però si no, transmetre la idea és molt important, perquè al final... nosaltres, els humans, crec que la ciència és base de la cultura i això s'ha de transmetre a tota la població. No pot ser que la ciència quedi només, diguéssim, arraconada o només per una sèrie de gent que només es dedica a fer ciència, etc. Jo crec que ha d'haver-hi una part més global, com podria ser la música. És a dir, jo no sé de música, però puc gaudir de la música. Doncs seria una mica aquesta idea. Llavors, també ens hem trobat que són llibres que o bé hi ha gent, per exemple, que ja tenen una edat i que no han pogut accedir a aquest coneixement, que accedeixen a través d'aquests llibres i els resulta molt amè. Nosaltres ja fa 7 o 8 anys que fem llibres de divulgació, tenim en sala que 7 o 8 publicats. Se'ns han acostat molta gent dient-nos, ostres, doncs mira, li he comprat el meu net o a la meva neta i m'ho he passat pipa. O pares que, o mares que directament el compren una mica per tota la família, no? I tothom gaudeix. La idea és aquesta. És a dir, els llibres de divulgació són llibres de divulgació precisament per gaudir-ne i per aprendre i saber on estem en la situació actual de l'humanitat i del coneixement.
Clar, i fer un llibre com Una ciutat a Mart, doncs és una feinada que un cop ja s'ha editat, com és el cas, doncs ja per vosaltres fa dies que potser ja s'ha acabat, no? Esteu embrancats amb algun altre llibre de divulgació? Esteu treballant amb algun altre projecte, alguna altra història amb l'Eduard?
Sí, mira, sempre estem liats, perquè nosaltres, a més, aquests llibres, els publiquem a l'estranger, també. Per exemple, tenim un llibre de la sèrie del Dr. Albert, que hi ha un llibre de quàntica, de relativitat, de cosmos, on els tenim traduïts a més de 20 idiomes. Aquest, per exemple, d'Una ciutat a Mar, em sembla que en portem 5 o 6 idiomes interessats, és a dir, en anglès, en àrab, en francès, en italià, és a dir, al final les editorials en xinès, aquest sí que ja el tenim publicat en xinès, les editorials s'interessen perquè el coneixement és global i és universal.
I ara en què esteu posats?
Doncs ara mateix estem posats en la continuació de la sèrie d'aquests llibres, en una sèrie sobre l'espai, i estem fent un llibre que es diu Una base a la Lluna, on volem explicar tots els passos que se seguiran, els diferents projectes que hi ha actualment per tornar a la Lluna, el passat una mica també de la carrera espacial, no? Perquè vam arribar allà amb els Apollo i una mica això, no? Com treurem recursos, com sugestionar els diferents països per posar-se d'acord a nivell d'una legislació a l'espai, com explotaran els recursos allà. Tot el que envolta com ara anem a evitar, podríem dir, el nostre satèl·lit, no? Perquè ja ens quedarem de forma permanent. La NASA ja ho ha dit amb el projecte Artemis, que entre altres coses el que vol posar, el que vol enviar és la primera dona a la Lluna, i això segurament ho veurem cap al 2026, 27, això es va una mica retrasant de tant en tant, aquests projectes, però ja veurem molta tecnologia, com arribar amb coets, què podrem fer allà, com podrem viure, etc. Tot i que és molt diferent de les condicions de Mart, perquè són molt diferents, serà molt interessant per veure com després ho podrem fer a Mart.
Ciutat, estem a punt d'acabar la conversa, però no me'n puc estar de fer-te una pregunta per, veient els coneixements que tens i el treball que heu fet respecte de Mart i pel que expliques també del que fareu respecte a la Lluna, que era posar-me a la pell i que expliquis tu com veus posar-nos a la pell d'aquelles persones que decideixen participar en un projecte d'aquestes característiques i els diuen que tu t'aniràs a viure a la Lluna o a Mart, però no tornaràs mai més a la Terra.
Buf! Això ho hem discutit, ho hem parlat quan teníem les sessions de treball i estàvem allà i estàvem relaxats i una mica fent brainstorming i això. Parlàvem d'això. Per exemple, si ets una persona curiosa, a mi em passaria, jo crec que a certa edat, una mica més endavant, quan ja em quedés poc de vida, no em faria per res. És a dir, ostres, acabar els dies allà, seria més aviat explicar-ho ara als meus fills, ara els meus fills són grans, però no és una cosa que em molestaria per la idea aquesta de veure, d'experimentar, d'al·lucinar, en el fons, no? Perquè, el primer que posi un peu a Mart, per mi serà espectacular, és a dir, serà una cosa que jo crec que serà transcendent, no? Per aquella persona, per la humanitat també. No falten voluntaris. Em sembla que hi ha una llista que supera més de les 5.000 o 6.000 persones. Ara ho dic una mica així de memòria, però l'Elon Musk, tot i dir que és un viatge que segurament entremig moriràs, vull dir, però no ens hi estarem d'anar-hi, això ho tinc clar. Ho podem pensar com quan a l'època fa 500 anys la gent es llançava al mar a conquerir terres, no? I, clar, l'oceà era una mica el mateix, és a dir, igual era un punt de no retorn i la gent no li feia por, no? Li feia por, però la podia superar en aquest sentit. Interessant, la veritat és que interessant aquesta idea.
Doncs escolta, ha estat un plaer parlar amb tu i també un plaer llegir el vostre llibre Una ciutat a Mart, editat per Joventut, i en aquest cas també obra de l'Eduard Altarriba, del Guillem Anglada, del Miquel Saureda, els quals demanem que des d'aquí els facis arribar també la nostra més sincera felicitació. Gràcies per acompanyar-nos.
Va, a vosaltres. Adéu.
Adéu.